Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest dimarts s'ha reprès el judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes amb els interrogatoris als 9 agents de la Guàrdia Civil que no van poder declarar la setmana passada per falta de temps.
Pues intentamos empujando, pero ya le digo, como había personas que nos estaban dando patadas y demás, se utilizaron las defensas dando puntazos, en movimiento en forma horizontal hacia las personas, más o menos a la altura de la cadera. Parte baja del cuerpo, y ellos seguían dando patadas. Nosotros intentamos empujar la valla, pero ya le digo, con la cantidad de gente que estaba detrás no fue posible. Entonces llegó un momento que se utilizó un spray de defensa personal, de dotación de Guardia Civil, y ahí en ese momento fue cuando pudimos acceder. Asimismo, a la vez se cortó la valla lateral con una cizalla y otros compañeros accedieron por la parte izquierda de la valla.
Demanats per la Fiscalia, tots consten com a ferits a les actuacions de l'1 d'octubre a localitats de les províncies de Tarragona i Girona, però les seves declaracions han afavorit més les tesis de les defenses que no pas les de les acusacions. Ara, a les 4, es reprèn la sessió. Posem-hi el cor és el nom de la campanya que ha permès finançar la meitat del nou hospital de dia d'oncologia i hematologia d'Altaia, Manresa. Un total de poc més d'un milió d'euros que s'han recaptat a través d'esdeveniments FANEP benèfics, col·laboracions, donacions privades i venda de merchandatge. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona.
Bona tarda. La campanya es va crear a finals de 2017 i segueix activa. En aquests 18 mesos s'han recollit diners suficients per pagar el 50% de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, que va entrar en funcionament ara fa un any i dona cobertura a bona part de la Catalunya central. Pacients i professionals van contribuir a idear l'espai i és que, segons la cap de mecenatge i participació del TAI, Antònia Reich, és molt important que els que pateixen aquest tipus de malalties sentin a gust i còmodes a l'espai on els fan el tractament.
Per un nen, convertir un procés de malaltia en una experiència no, curiosa i divertida en lloc d'una experiència traumàtica com pot ser, no? Passar per un procés així, doncs això pensem que és un repte pel que hem de lluitar.
La Fundació Altaia ha creat un mur de la gratitud a l'entrada de l'hospital en nom de professionals i pacients com a mostra d'agraïment a les donacions. Escrits hi ha una sèrie de poemes del llibre Abecedari de Miquel Martí Pol amb els quals es construeix la paraula gràcies. Pep Guardiola, padrí de la campanya Posem-hi el cor, va contribuir en la tria d'aquests poemes.
I la Generalitat veu amb bons ulls que les companyies elèctriques paguin una taxa als municipis per les línies que transporten energia travessant sòl municipal. Després d'anys de litigis, el Suprem ha donat la raó als consistoris i ha ratificat aquest impost. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo, veu amb bons ulls una part dels beneficis de les elèctriques repercuteixi de manera directa en els municipis.
Fins ara han tingut unes posicions dominants i de poder brutal. Han tingut uns guanys, podríem dir, espectaculars, no? I això mai tampoc s'ha compensat als territoris, és a dir, sobre els quals en pateixen o perquè hi passen les línies o perquè hi ha aprofitaments de salts energètics i tal, no? Per tant, escolta, a mi em sembla bé que hi hagi una part dels seus guanys que vagin a parar doncs, en aquests ajuntaments.
Actualment són 10 els municipis del Pallars, l'Alt Urgell i el Segrià que tenen l'aval dels tribunals per cobrar aquesta taxa a les companyies per les línies d'alta tensió que travessen terrenys de propietat municipal. Els ingressos per als ajuntaments poden ser d'entre 20.000 i 80.000 euros anuals.
I això és...
i amb això a veure si podem aconseguir doncs, que a través de
l'antipatia, que històricament hem anat sembrant pels puestos, cosa que no entenc, sembla que acaba donant rèdits electorals. En tot cas, des del Far estarem cada tarda mirant-nos-ho des del mar, que és una mena de entorn privilegiat, un entorn de calma, ja diuen el so rosa, aquest so d'onades, so rosa, que ens acaba d'alguna manera relaxant i retrobar-nos amb nosaltres mateixos, acompanyats per la bromera blanca de les onades quan trenquen damunt de la sorra mullada, mullada de la pluja d'aquests dies, i amb la tranquil·litat d'anar deixant les nostres petjades a poc i lentament, ordenadament pausades damunt de la sorra mentre fem el nostre camí, que després quan et gires veus que en queden les primeres i les darreres ja se les han portat al mar, però que fa aquesta cosa i aquest aspecte bonic d'aquest és el meu camí, no? Aquesta és la meva empremta d'altra banda fútil perquè dura tot just uns segons. Bé, després d'aquest petit espai poètic de començar el programa, el que farem serà dir-vos que avui parlarem precisament molt de platges. Parlarem de socorristes, i és que a la propera hora el que farem serà parlar de les condicions laborals dels socorristes després de que han tingut tot l'hivern per negociar-les, ajustar-les i millorar-les. Veurem si finalment s'ha fet o ens trobarem aquest estiu amb una altra vaga com vam passar l'any passat. En tot cas, són qüestions que us anirem explicant al llarg de la tarda. Ben trobats, us saludem als equips, a l'equip del programa, amb els companys tècnics, que són en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, i tota la gent de producció, redacció, documentació, etc, que són la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González a la coordinació i a la direcció executiva, i en Josep Maria Cano, que és qui us parla. Fins les 7 amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Com sempre, a aquesta hora de la tarda ens agrada fer un cop d'ull a la previsió del temps, i poca broma, perquè després de moltes setmanes d'una estabilitat meteorològica gairebé a prova de bombes, sembla que hem entrat a la variabilitat meteorològica, és a dir, ara plou, ara no plou, ara surt el sol, ara torna a ploure, ara ve vent, ara es para, i amb aquesta dinàmica portem un parell de dies i sembla que ens en passarem com a mínim alguns més, i això evidentment incideix en l'estat del mar. En tot cas, que ens ho expliqui des del Servei Meteorològic de Catalunya el nostre company, en Manuel Álvarez. Manuel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima al llarg de les properes hores restarà força tranquil·la en general, amb només algunes àrees de maró al sud de la costa central, on bufarà el component sud i oest amb algunes ratxes moderades. A banda, també estarà la mar força alterada mar endins cap a la costa daurada a causa del terral que bufa, el vent de mestral que bufa amb ratxes fortes en aquell sector. I de cara a la jornada de demà, aquesta mar continuarà força tranquil·la, primeres hores mar força encalmada, i a partir de mig matí s'anirà alterant lleugerament en general, si bé a zones del nord del Cap de Creus estarà més alterada marees de maró a causa de la tramuntana que bufarà amb ratxes fortes al llarg de tota la jornada, així com mar endins també a la zona d'entre el Cap de Salou i el nord del Delta de l'Ebre a causa d'aquest vent de mestral. Pel que fa a la nuvolositat, avui tindrem tempestes que afectaran sobretot zones de la costa central, núvols en general a la resta, i de cara a demà tindrem alguna estona de sol durant el matí, però ràpidament creixeran nuvolades a l'interior que es desplaçaran cap al litoral i afectaran novament al sud de la Costa Brava i fins al nord de la Costa Daurada. En aquests sectors podem tenir alguna tempesta localment amb alguna ratxa forta de vent i fins i tot amb algun grap de calamarsa. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Manuel. Si et sembla, demà en tornem a parlar. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
I avui comencem donant un cop d'ull a l'actualitat i en forma de resum, en forma d'informes i en forma de dades que no ens agraden i ens preocupen moltíssim. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I és que 6 persones, atenció, 6 persones moren cada dia a Catalunya sense rebre la prestació per la dependència.
L'Associació Catalana de Recursos Assistencials ha presentat avui un informe sobre la llei de la dependència. En xifres expliquen que cada any moren arreu de l'Estat 2.190 persones dependents sense haver rebut l'ajuda que els hi correspon. A Catalunya aquesta xifra es tradueix, com bé deies, en 6 morts diàries, segons dades del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'associació denuncia una manca de transparència i la dificultat per obtenir informació relacionada amb la llei i apunta que hi ha 250.000 persones que, tot i haver estat declarades com a dependents, no reben cap tipus d'ajuda. De fet, Catalunya és la comunitat que té un percentatge més elevat de desatenció, arribant a més del 32%. De la mateixa manera, l'associació reclama la creació d'una conselleria específica i la destinació de més recursos.
Doncs, mentretant, l'àrea metropolitana de Barcelona presenta el balanç de la temporada d'hivern i constata la regressió d'un 10% de la superfície de sorra de les platges.
El cap del Servei de Platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, Daniel Palacios, ha explicat en roda de premsa que s'està patint una regressió continuada de platges degut als forts temporals d'hivern. En total, a Barcelona assegura que s'ha perdut un 10% de la superfície, mentre que l'àrea metropolitana la pèrdua ha estat d'un 20% des de l'any 2014. A la platja de la Barceloneta és la que més ha patit aquestes regressions, així com la de Montgat i Badalona. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que no s'ha perdut platja aquest any i que, per tant, no es farà reposició de sorra. Aquest dilluns, de fet, ha començat el llaurat de les platges de Barcelona i demà s'acaba l'operació per donar el tret de sortida a la temporada de bany del 2019.
Ja sol ser habitual que quan arriba la temporada de platja, quan s'inicia la temporada de platja, sempre dues, tres setmanes abans hi ha aquests temporals que compliquen o que dificulten o que s'emporten part de les platges d'algunes zones del país. Veurem finalment realment quanta sorra queda i quina és la temporada amb la que, o quina és la quantitat de sorra amb la que comencen la temporada. Gràcies, Isabel, fins després.
Fins ara.
I, per cert, cau una xarxa internacional de tràfic de drogues en base d'operacions a l'Alt Empordà. Cristina.
La Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa han desarticulat una organització internacional dedicada al tràfic de drogues amb l'epicentre a l'Alt Empordà en el marc de l'operació Coquetau. S'han detingut 15 persones a banda i banda de la frontera i s'ha desarticulat un laboratori d'heroïna ubicat al Baix Llobregat. En total s'han comissat 12 quilos i mig d'heroïna, 25 quilos de xis, 6 armes de foc, 107.000 euros en efectiu i han intervingut comptes bancaris, vehicles i habitatges per valor de 660.000 euros. La xarxa tenia diverses ramificacions i subministrava tota mena de drogues, sobretot heroïna, a traficants de la zona de Marsella i Montpellier. Entre finals de març i principis d'abril s'han fet 9 registres a domicilis, 4 d'ells a Figueres, una a la Jonquera, una altra a Vilabertran, una a Sant Vicenç dels Horts, una altra a Granollers i finalment a Canovelles. En l'operatiu hi han participat més de 100 agents de diverses especialitats, a més de 4 gendarmes. Amb l'operació conjunta, la policia dona per desarticulada una de les organitzacions criminals més importants de tràfic de drogues entre França i Espanya.
I el Vendrell ha detingut a un jove com a presumpte responsable d'un cas de violació d'una dona en un portal. Ivan Fernández.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l'entrada d'un edifici al Vendrell. Segons han indicat fonts properes al cas, l'agressor i la víctima es coneixien i havien quedat, però l'home la va agredir sexualment. Després la víctima va demanar ajuda a un bar de la zona i els treballadors van avisar la policia. La dona va ser traslladada immediatament a l'hospital i va denunciar aleshores el noi per agressió sexual. Els agents dels Mossos l'han detingut, tot i que el jutjat de guàrdia ha ordenat la seva llibertat amb càrrecs com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual. Es tracta d'un noi de 23 anys de nacionalitat dominicana, veí del Vendrell i sense antecedents.
I al Baix Llobregat han denunciat els responsables de dos bars d'Abrera i Martorell per afavorir el consum de drogues.
Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local d'Abrera han desplegat l'operatiu després de rebre diverses queixes per part dels veïns. A Martorell, la policia també ha denunciat el responsable per no tenir rètol ni aigua corrent als serveis. A més, tres clients han estat denunciats per tinença de drogues i dos d'ells han estat traslladats a comissaria per irregularitats relacionades amb la llei d'estrangeria. En el cas del local d'Abrera, els agents han denunciat el responsable també perquè no tenia en vigor l'assegurança de responsabilitat civil i quatre dels seus clients han estat denunciats per tinença de drogues.
I Salou encapçala el rànquing de municipis catalans amb la renda més baixa. Això ho diu l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Daniel Rodríguez.
La capital de la Costa Daurada té una renda per habitant de 10.900 euros, un 70% per sota de la mitjana catalana. El segueixen dos municipis més de la demarcació de Tarragona, Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar. De fet, entre els 10 primers s'hi troben municipis costaners, com són Deltebre, Castelló d'Empúries o Lloret de Mar. Són xifres del darrer estudi sobre el nivell de renda efectuat per l'IDESCAT amb dades de l'any 2016. Per comarques, el Baix Penedès, el Montsià i el Baix Ebre es troben encapçalant les comarques que no arriben a la mitjana catalana, que és de 17.000 euros.
I molta atenció perquè la retirada de llaços grocs arriba també a les universitats. La Junta Electoral ordena a la Universitat Rovira i Virgili retirar els llaços i les pancartes a favor dels presos.
Ho ha dit la Junta Electoral de Zona de Tarragona, que ha ordenat a la rectora de la universitat, Maria José Figueras, que retiri les pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics i els llaços grocs de les seues instal·lacions. La Junta, arran d'una denúncia del PP de Tarragona, demana que es treguin de forma immediata i en un termini no superior a les 12 hores. També se sol·licita que la URB comuniqui als seus funcionaris la prohibició d'exhibir durant el seu exercici de funcions els llaços grocs i insígnies a petició de llibertat de presos polítics.
Doncs aquestes són les principals notícies que ens porta el dia d'avui. En tot cas, n'hem fet un repàs ràpid i seguim endavant amb més propostes. En aquest cas, atenció amb paraules.
Navega amb el Far. Terminologia marinera.
I és que ens agrada, la terminologia marinera, aprendre mots, aprendre paraules que tinguin a veure amb el mar i que moltes vegades han quedat en l'oblit del temps. Nosaltres les recuperem, algunes d'elles, i les posem a l'aparador de la ràdio perquè qui vulgui pugui aprendre-les, incorporar-les al seu vocabulari o, senzillament, recordar-les del seu passat, de la seva història. Nosaltres sovint ho fem amb un amic i un col·laborador que sempre acompanya, en aquest cas, a la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs sí, anem a parlar de paraules marineres, de paraules exclusives. Ja sabeu que a vegades descobrim arts de pesca, altres vegades descobrim animals, descobrim zones. Tenim diferents descobertes i sempre ho fem de la mà d'en Jordi Piqué, el nostre mestre de capçalera. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Cristina. Vaig comprometre'm de venir i he vingut,
Sí, així m'agrada, que compleixis la teva paraula. És important, això, A vegades, abans, jo sempre penso en les pel·lícules, allò de tienes mi palabra, i això era un fet molt important, això s'ha anat perdent amb els anys. Ara ja si no firmes un contracte aquí ja...
No, exacte, si no hi ha la signatura, malament.
Quines paraules marineres ens acostes avui,
Jordi? Doncs mira, avui tinc dues, que és escar.
Escar?
Ja saps el que és, però per la cara que fas ja veig si ho saps o no.
Avui no m'ha sorprès.
El dia que fas una cara així
és sorpresa. Avui que m'ho expliquis bé.
I soncera.
Soncera, aquesta la podem intuir una mica.
Vale.
Comencem per l'escar.
Mira, l'escar és molt fàcil, és seria una varada, seria un lloc del prop del mar, de la llongada o d'allà on hi hagi roques que fa amb un pla inclinat, especial per poder pujar la barca.
Per tant, un lloc bo per poder varar la barca, no?
També podríem utilitzar aquesta barca. Pujar-la i varar la barca perquè fa pla inclinat i així no havien d'apretar amb l'esquena, recordes, l'esquena pelats.
Exacte.
De quan les barques eren a la platja, perquè a la platja del poble hi havia totes les barques, trenyines i així, però no hi cabien totes, i llavors cada pescador, per la seva barca, si no tenia trenyina, només una barca d'anar a buscar pescar els calamans o així, un llagut o una barqueta petita, tenia un lloc allà on te la aparcava o la varava.
Sí, era el seu pàrquing, no?
El seu pàrquing. I és curiós perquè se conserven els noms dient l'Escarden, Llardent, l'Escarden i el nom de la persona que tenia costum en aquell temps a varar-hi i tenir-hi la barca ja allà. I, per exemple, la creu n'hi havia 7 o 8, bueno, encara continuen amb el... algunes encara hi són, de barques, però durant, des del... des de la creu fins a quasi als Riells, a tots els llocs...
En el cas d'aquí a l'Escala, estem parlant?
En el cas
de
l'Escala, sí. A tots els llocs allà on no era una platja, que es pogués posar a varar la barca en la sorra, tots els llocs tenien, per poc que es pogués, el seu lloc de varada de barca.
I se'l respectaven, eh?
Aquell
era, el seu lloc, era el seu lloc de bueno, anava a dir d'amarrar, però no, clar, no és el cas. D'aparcar, ho podíem dir així.
D'aparcar-ho, diguem-t'ho així, en aquest sentit.
Això era l'Escara en el seu moment, a dia d'avui?
En alguns llocs encara hi són, a la creu, per exemple, però ja, a fora de la creu em penso que ja en tots els altres ja no hi són les barques, que jo recordi, no. El que passa que sí que se'n recordes i diuen, mira, vaig a pescar peluts o agafar peluts a l'Escarden, i dius el nom de la persona que tenia costum durant molts anys, en els anys 50 i 60, sí, fins que llavors va fer el port de la Clota, a finals dels 70, em sembla que hi van anar-hi, i llavors ja si totes les barques, o la majoria de barques, menys la creu, que encara n'hi ha algunes, que van passar totes en el port.
Molt bé, m'encanta quan fem paraules així que ens porten a memòria històrica del lloc i que realment les persones encara l'utilitzin.
Sí, sí, sí.
Les autòctones que saben del que parlen i d'aquesta història. Escar, la primera paraula que ens acostes avui, i m'havies parlat de la sonsera.
La sonsera, bueno, esclar, suposo que saps el que és un sonso, no?
Sí.
Un sonso és un peixet petit que fa d'uns 15-18 centímetres, seria peix blau, i l'agafar sonsos s'agafen amb un art de pesca que se'n diu la sonsera. Se sol agafar a prop de la sorra, de la platja, en llocs que no siguin gaire profuns. I, esclar, moltes vegades hi havia llocs que els banyistes, doncs, se sentien molestos si hi havia algun allà amb l'art de pesca aquest per agafar sonsos.
Com funciona aquest art de pesca?
Un cop localitzat el banc de sonsos,
sí,
se l'encerclava amb l'art, que tenia unes bandes molt llargues. Jo suposo, no recordo d'haver-ho vist mai, però suposo que deu ser com una espècie com de rall, diguem-ho així. El rall és una xarxa que la tires i llavors per la banda de sota encercles la xarxa de manera, sí, que quedi tancat i el peix quedi dintre. Deu ser alguna cosa semblant. He trobat que hi ha 26 embarcacions o 26 llocs que pesquen amb la sonsera aquesta en la costa catalana.
Aquí a l'Escala no és...
Que jo recordi, que sàpiga, no.
Per allà, més cap al sud tenim el pla de gestió del sonso i tot.
Exacte,
perquè
aquí, si vas a la peixateria, sempre en trobes de sonso, si són bons, i a més, és la particularitat que el sonso te'l poses a la boca des del cap fins a la cua i tu pots menjar-ho tot.
I no com cal... els cuinem, Jordi? Fem aquí un apunt.
Fregits.
Els fregim, o sigui, amb oli, amb paella...
Sí, fregits, i tu pots menjar-ho tot. Vull dir que l'espina és tan minsa que tu pots engolir-ho com aquell que engoleix una cosa que hagis tret l'espina abans, com l'anxova.
Doncs això no passa molt sovint, perquè amb els peixos les espines sempre és la nostra problemàtica.
Exacte, segons quins peixos no pots pas fer-ho, i sinó que els has de ben triar, i tot i així encara sempre et trobes espines a la boca. Però aquest, encara que tingui espines, pots fer-ho. La sardina, per exemple, ja és més gran, i llavors l'espina ja és més consistent,
sí,
i és més difícil. Ja és qüestió d'agafar i treure l'espina de dintre.
Li traiem directament.
Exacte.
I ja ens podem degustar aquesta sardina.
Podem degustar aquest peix.
Bé, doncs mira, avui hem fet paraules exclusives, fins i tot amb recepta, eh? Els sonsos fregits.
I fem la traducció, per si algú no sap el que és la sonsera. En castellà se'n diu lanzón.
Lanzón?
Lanzón.
Ben diferent, la paraula.
Sí, bueno, esclar, sonsera, de pescar sonsos, uh-huh. I l'anzón no sé si vindrà de llançar, perquè suposo que deu ser com un art de pesca que es deu llançar, queda els sonsos atrapats, es tires, fa com una espècie de bossa i queden a dintre.
Per tant, ja hem descobert aquestes dues paraules que sumem al diccionari mariner del Far, són escar i sonsera, que són les dues paraules que ens has acostat avui, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies, a seguir aprenent amb tu.
Doncs exacte, i jo de vosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs gràcies a en Jordi, gràcies també a la Cristina Cantal, que ens han apropat en aquestes dues paraules que d'alguna manera afegim en el nostre diccionari. Cada dia us ho recordo, i hi ha gent que ja ha utilitzat aquests mitjans per fer-nos arribar alguna proposta de paraula tradicional de la seva zona. Ens agrada recuperar paraules del passat, o ens agrada comentar i dir, o d'alguna manera posar l'aparador, paraules que igual són exclusives de la vostra àrea geogràfica. Si creieu que hi ha alguna que pugui ser d'interès i que vulgueu donar a conèixer, doncs ho podeu fer, enviant-nos un missatge al Far FM, ens apunteu la paraula i nosaltres la posarem en mans dels nostres experts. També podeu utilitzar aquest mitjà per concursar, i és que és la millor manera de participar, Ivan, i respondre una pregunta de tres propostes, no?
De fet...
Ara, sí, està l'orquestra.
Sí, ara sí, m'han posat ara la música.
Entrat, per favor, senyors de l'orquestra, fora. Entrin quan toquin. No, és que són...
Digue'm, no ens avisen, Ivan, malament. No, anava a dir, ja tenim tres propostes, com bé deies, al Facebook i al Twitter del programa. La gent, veiem que s'està animant, que està contestant entre paella, arròs negre o fideuà. Ja veurem qui acaba guanyant. I de totes aquestes persones que estan participant, doncs una d'elles anirà al restaurant al Racó d'en Pinilla per poder sopar i per poder passar una bona estona també gaudint d'un monòleg en el mateix restaurant. No sé, Cano, si tu ets més de paella, d'arròs negre, de fideuà...
Jo anava a fer la pregunta de la fideuà amb aioli o amb maionesa, perquè hi ha gent que se la posa amb maionesa, que és com una mica...
Aioli sempre.
Sí, no?
Amb totes les conseqüències, sí.
Sí, és a dir...
El concurs del
Far. Ja et queda ja sol fins al dia següent, no?
Exacte. Vale.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja fa temps que el Camp de Tarragona hi ha, bé, un cert neguit sobre què passarà amb aquesta via de tren que es desmunta per mirar de posar el corredor mediterrani, com es substitueix, per quin mitjà, si ha de ser el mateix lloc, si ha de ser en un altre, quina participació té la Generalitat. Ara, de fet, d'aquí mitja hora hi ha una reunió important a Madrid per mirar d'acabar-ho de definir. Daniel Rodríguez.
Doncs important per tal de definir o almenys intentar sortir-ne des del Ministeri de Foment amb una postura clara sobre el que ha de passar amb les vies que ara mateix transcorren pel litoral de la Costa Daurada, especialment en municipis turístics com Salou o Cambrils. Hi haurà els alcaldes, també representants de la Generalitat, del Renfe Adif i del Ministeri de Foment. Volem conversar amb l'alcalde de Salou, en Pere Granados, sobre quines reclamacions porten aquesta tarda en aquesta taula rodona.
Doncs a punt d'entrar en aquesta reunió, que comença, si tot va bé, a les 5. Alcalde de Salou, Pere Granados, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
La voluntat és que no perdre cap llençol i, de fet, que es coordinin les obres, no? És a dir, que el desmantellament de la línia i de Rodalies, de Renfe, coincideixi amb la construcció de la de Ferrocarrils de la Generalitat.
Sí, però, a més a més, jo afegiria una qüestió més que ha d'anar paral·lela, és a dir, que tot ha de posar-se en funcionament, que és també la posada en funcionament de la nova estació de Salou Port Aventura amb el que són els serveis, que això ja està garantit per la Generalitat de Catalunya, de Ferrocarril, de Salou, direcció Barcelona, no? Això ja està garantit, perquè Salou no perd connectivitat ferroviària encara que es desmantellin les vies del tren, sinó que tindrà una nova estació, que ja li diré ara com està, perquè el que és el projecte bàsic aquest mes estarà ja engestit, és un projecte que està consensuat de la nova estació, i creiem que es construirà aquesta extensió, estarà construïda, a finals d'any i estarà feta.
Per tant, el primer pas seria, en aquest cas, el desmantellament de les vies actuals. En aquest cas, hi ha un front comú dels alcaldes amb la Generalitat perquè sigui així.
Del tren tram que nosaltres podrem defensar i continuem defensant la seva implantació, doncs està el traçat, diguem-ne, de tramvia, que aquest traçat ha d'estar absolutament integrat en el que és la ciutat, com té Barcelona, com té Saragossa o qualsevol altra capital europea, no? Per tant, són aquests temes, entre d'altres, que nosaltres anem aquí a parlar amb Foment.
En aquest cas, hauria d'estar integrat en municipis com, per exemple, Salou, que està, d'aquesta manera, sí que ho hem de dir, trencat per la via del tren, i a més, amb que els passos en molts punts de la ciutat s'han de fer doncs creuant les vies. Aquesta és una de les qüestions per les quals vostès defensen aquest desmantellament de les vies actuals i apostar per un tramvia que s'integra més amb l'entorn urbà?
Clar, evidentment, un tramvia que ha de venir des de Cambrils, que recolleix a totes les persones tot el que és el litoral, arriba fins a l'estació de Salou, Port Aventura, i després s'incorpora al que seria direcció Tarragona, però com també aquí anem a reivindicar un tram d'un quilòmetre que és el que ens uneix amb el que és l'eix central del corredor del Mediterrani, ja estem connectats fins i tot també, no només direcció València, direcció Perafort, que es podria arribar, evidentment, la gent amb el tramvia per agafar l'AVE, sinó fins i tot també amb el que seria el Baix Camp. Per tant, fixi vostès la millora inqüestionable que significa tot això que nosaltres estem plantejant, no? I a més hem de destacar que tal com estan les vies avui dia, hem de recordar que nosaltres hem tingut pèrdues humanes. Ja no és només les molèsties, el que és el dia a dia, també aquestes vies del tren que el que han fet i estan fent és que tot el seu trajecte, tots els barris que passa, totes les zones que passa, no hagin tingut un desenvolupament comercial normal com una altra ciutat, i per tant això l'hem de normalitzar, però a banda d'això insisteixo que també hem tingut pèrdues de vides humanes.
Alcalde Granados, ara plantejava, primer parlàvem sobre els centres de les ciutats, parlàvem del cor, de l'artèria que passaria per aquest tren tramvia. Vostè també ha parlat de l'estació de Port Aventura, que en aquest cas sí que hauria de ser la que connectés les línies regionals, per tant, les de Rodalies de Catalunya en aquest sentit amb línies regionals. Aquí hi ha també un projecte pendent. Aquest hi ha data? Perquè sabem que amb el tema del tren tramvia la Generalitat ja està fent tot el tema d'estudis, clar.
No, això no és competència de la Generalitat, és que no ho dic per vostè, però sentim molt...
No, diem que en el tema tren-tramvia la Generalitat ja està treballant-hi per fer uns estudis ambientals, que evidentment són competències també que després s'haurà de traslladar cap a Foment, però primer, en el cas de la infraestructura ferroviària.
Però a veure, la infraestructura ferroviària allí estarà ubicada a l'estació de Salou Port Aventura. És el que he dit abans, que nosaltres ja tindrem el projecte bàsic que està consensuat amb l'Ajuntament de Salou per part de l'IRC, això ho tindrem aprovat aquest mes. I l'estació es començarà a construir d'aquí pocs mesos. Mentrestant, nosaltres el que tindrem serà un mòdul per tenir tot un seguit de serveis perquè els usuaris estiguin molt ben atesos. Per tant, no hi ha problema, perquè els trens sortiran de Salou Port Aventura i tindrem, insisteixo, 28 serveis al dia.
Per tant, d'aquesta manera es garantiria també la mobilitat dels ciutadans. De fet, si m'ho permet, alcalde, dissabte...
Perdó, la tenen absolutament garantida. I és que, a més, de la província de Tarragona, amb tot el que és el tema del corredor mediterrani, de l'O és el que queda millor posicionat. Perquè també en aquest projecte, i també per el que estem treballant nosaltres amb els representants de DIF, també està previst d'implantar el que és el traçat europeu. Per tant, Salou tindrà en un futur pròxim alta velocitat, perquè clar, tot el moviment de turistes, tot el moviment de persones que hi ha, fa que Salou sigui una estació molt important, i això es té en compte. De fet, insisteixo, que es té en compte la implantació del que és l'ample europeu. Però una de les coses que avui s'ha d'arreglar i s'ha de resoldre, que és bàsic per poder-lo implantar, és la competència dels terrenys. Avui la Generalitat no la té. Per tant, abans de parlar de la implantació i tot això, el que hem de tenir és la titularitat d'aquests terrenys, en aquest cas Catalunya, la Generalitat, per tal que es pugui implantar aquest tren-tram. Aquest és un dels punts que també es tractaran aquí. També un dels punts que tenim és el tema de què es farà amb el baixador de l'estació de l'aeroport, que nosaltres diem l'estació central, perdó.
La sessió...
És el que també defensarem.
Clar. Anava a dir, la cessió de terreny són, per part del govern espanyol, el govern de la Generalitat, no? Terrenys que ara són de DIF.
Si no es podrà implantar el tren-tram, hi ha d'haver una cessió de competència, que avui no la tenim.
I una altra qüestió...
Per això jo dic que quan comencen a protestar, que tothom té dret a protestar, no passa res, ni s'ha de protestar, però el que hem de fer és posar les coses, és a dir, fer les coses ben fetes i posar el fil a l'agulla, no? Si no tenim la competència, ningú, en aquest cas la Generalitat i nosaltres l'hem reclamada, però si no tenim la competència, no cal que comencem a dir que volem el tramvia. Competència i aleshores tramvia. Les coses han de fer ben fetes.
I una darrera qüestió. Dijous comença una campanya electoral precisament al govern d'Espanya. Pot endarrerir, interrompre, dificultar? Pot ser un atzucac important el resultat electoral o confia que no sigui així?
A veure, depèn de quines qüestions, perquè hi ha unes qüestions que són competència d'Adif o Renfe, com això és una empresa, no depèn d'accions de govern, jo crec que podem continuar. Però, evidentment, sempre hi ha unes eleccions i hi ha una aturada dels projectes. Catalunya hem patit molt. Nosaltres patim retras en projectes, com grans projectes de la nostra ciutat, com és el Barranc de Bareny, com ha estat també tot el tema del Hard Rock i com ha estat també altres projectes que no depenen de nosaltres, no? I, evidentment, això ens ha retrasat moltíssim, perquè, miri, des que es convoquen, queden en funcions, tenim campanya electoral, s'ha de constituir el nou govern, han de designar càrrecs per tal que executin tot allò que el Consell de Ministres, en aquest cas, doncs, aprovi, o el govern de la Generalitat i de Catalunya i Espanya, han tingut moltes eleccions i han fet els grans projectes, no només de Salou, sinó també d'altres municipis, s'hagin retrasat d'aquesta manera, sí, la convocatòria d'eleccions s'atrasa, però en aquest cas hi ha temes que possiblement no patiran cap ras.
Doncs, escolti'm, moltíssima sort a la reunió que té 10 minuts, que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Cuis, a reveure, bona tarda.
Gràcies, adeu.
Doncs veurem com va la reunió i, evidentment, ens en farem ressò. Quan parlàvem quan feia referència l'alcalde de les mobilitzacions i les manifestacions, Daniel, crec que parlava d'algunes molt concretes, no?
Correcte, perquè dissabte passat a Salou s'hi va fer una organitzada per la Plataforma en Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat i també l'Associació per la Promoció del Transport Públic, perquè el que reclamen és que l'actual via no es desmantelli, sinó que es reconverteixi en aquest tren tramvia del qual també en parlava l'alcalde de Salou. En volem parlar amb el portaveu de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic, en Carlos Montejano.
Carlos Montejano, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per tant, aplicar la norma del reciclatge, no? Que es quedi lliure un tren, en posem un altre.
Pues, nosaltres creiem que, com sempre, aprofitar lo que n'hi ha. Com ja van denunciar el dissabte a Salou, sembla increïble que per part de totes les administracions pues, es plantegi el desmantellament quan es podrà dar servei a aquests 600 y pico mil y ayer s'any, sense comptar les que van sense pagar. I, bueno, veurem com funciona la reunió d'avui, però la por que tinguem és que es tiri davant el desmantellament.
Mm. Què creuen que podria passar amb aquest desmantellament? Que es faria un esforç econòmic per fer unes noves infraestructures elevat quan segurament podrien utilitzar-se per a d'altres necessitats d'infraestructures al territori, per exemple?
Evidentment. Jo crec que intentem, i una vegada més, intentem aclarir que quan es fiqui en servei el corredor des de Vandellòs cap dintre, pues es perdrà tota aquesta continuïtat perquè per aventura queda en cul de sac. Sí que és cert que fins a Cambrils pues, ja estava previst el desmantellament, però aquesta declaració d'impacte ambiental que contínuament està navegant l'alcaldessa de Cambrils i de Salou, pues, creiem que està caducada i que encara estiguem a temps de donar la possibilitat, com va ser el pacte en el seu moment, d'intentar tirar endavant pues, en un futur dins la via, i de moment el que demanem és que no es treguin les vies i es donin servei de continuïtat per Cambrils i Salou, i connectar per l'aventura i poder.
Què passa? Senyor Montejano, jo hi ha una cosa que no, vist des de fora que no entenc i li demano que m'expliquin. Pues,
pregunti i intentaré explicar-ho.
No, no. Quan l'alcalde de Salou fa referència al tram, no? Conceptualitzem tots el tram de Barcelona, que és un tren o és un comboi molt concret.
Que coneguem, com el de Cádiz i Alacant.
Ah, exacte, que va per unes vies molt concretes, no? Que no tenen res a veure amb les vies del tren convencional, que són les que vostès ara mateix tenen instal·lades aquí a Salou. Per tant,
a Barcelona, en altres llocs sí que n'hi ha un altre tipus d'explotació, que inclús fa Renfe en altres llocs, però bueno, continuï.
No, per tant, clar, quan escoltava jo l'alcalde de Salou, pensava, bueno, doncs clar que s'han de treure aquestes vies, perquè ell el que proposa és posar aquells convois més petitets, amb menys capacitat de gent per convoi, i més lents, que tenim a la ciutat de... Que tenim a Catalunya, en aquest cas només a la ciutat de Barcelona. Però
quan hi ha diners i compromís, que nosaltres ara, pues, bueno, si sembla que la Generalitat està disposada a això, i l'Ajuntament de Salou concretament, també, pues, fantàstic. El que no té sentit en un país democràtic, que seria la primera vegada, com vam parlar, pues, que està en un servei públic, que ens dona l'abast. Que volen fer aquesta transformació? Em sembla fantàstic. I som els primers que estiguem, i així ho han dit, que no pot ser el passar a nivell 10, 15, 20 minuts tancats, però és que nosaltres tampoc el vulguem, però els trens vagin per la variant nova, no serà el cas. En Barcelona no hi ha passat ni bé, ni cap puesto, és compatible. No. O sigui que és que no sabem quin és l'objectiu, o sí que el sabem i parlem clar. Treguem les vies, fem un pàrquing.
Ah.
No?
Val.
Bueno, i després de l'ACB, pues ja veurem. Home, sí, clar, jo no vull cap enfrontament, però arriba un moment que n'hi ha que dir les coses clares i s'estan emparant en aquesta declaració d'impacte ambiental que quedava clara que era fins a Cambrils i n'hi havia compromís polític i més a més l'és per ferroviari i nosaltres vulguem que cada administració compleixi els seus compromisos. Tinguem constància que la Generalitat ha demanat el traspàs, com diu la llei del sector ferroviari, bueno, tirem endavant. I som els primers que ni estiguen a favor d'aquest pas a nivell, ni que l'explotació sigui la que siga, però és que treu uns dies veiem que no té cap sentit. Ara, continuar donant servei i fem una transformació, i tinguem l'exemple i ho remarquem contínuament perquè no ens inventem res, la Generalitat ho ha fet, la Pobla de Segur.
Carlos, de les associacions del ferrocarril, en defensa del ferrocarril, us donen l'aval al síndic de Greuges i també ho han posat en coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No sé si espereu
Correcte.
Que en aquesta via hi hagi alguna resposta.
Esperem, jo ho vaig comentar l'altre dia, pues, que ara igual el temps jugava al nostre favor respecte a aquest retard continu d'inauguració del corredor mediterrani, la variant des de Vandellòs cap a dintre, i doble via, i veurem, n'hi ha més projectes perquè, com ja s'ha comentat, pues, deixaran de passar les mercaderies i els trens directes per allí, i pensem que n'hi ha aquest problema. Que l'altre tema és que es manté, pues, de ningú, el que passa és que comptem el millor dels euros com si hi ha l'estudi, són 300.000, i, bueno, pues no sé el que podrà costar, igual avui surten d'aquí d'aquesta reunió, i diuen, pues mira, el desmantelament i qui ho paga? Ministeri? l'Estat, nosaltres, és que no ho sé, entrar unes vies per després fer un projecte que nosaltres, bueno, sempre hem parlat d'aquesta opció de tramvia lleuger, però, bueno, sense treure el servei, perquè el que està clar, i ho tinc en compte estat d'altres puestos, és que la gent que ha de buscar la vida per els seus problemes i la seva necessitat de mobilitat, després ja no torna el tren, això ho tinc en clar. I al millor Salou, pues, bueno, encara surt una mica així en lo de l'opció aquesta de PortAventura, en Cul-de-sac. Les últimes informacions també són de que la retallada de horaris i freqüències és, bueno, anem a veure com surt la reunió. El que passa és que nosaltres aprofito perquè siguem treballant, no sabem el que surt ja molt bé d'aquesta reunió, però bueno, vos dono, que demanem sortir a una altra premsa, volem que l'editat faci públic l'informe de transformació sense desmantellament de la línia Cambrils-Salou per aventura elaborat el 17. És un informe que la Generalitat té, pues, a veure si el fa bo o el publica, o és una altra opció, perquè això han treballat. O sigui, no cal ara fer més estudis, ja el tenien. El contracte de serveis per l'assistència tècnica, per la relació de l'estudi previ del nou tren tramvia del Camp de Tarragona, tram Cambrils-Salou per aventura a Tarragona, que el Departament de Territori, pues, igual no li ha interessat en aquest moment treure, perquè cada administració compra les seves obligacions.
Aquí el que hi ha... Aquí el que tenen vostès és temor de que això es desmantelli i mai més es torni a construir. És a dir, que
Ho han vist al carrilet, ho han vist en els puestos. Ho han vist en els puestos. I no cal en aquest moment. No cal. Si després la Generalitat té diners i vol fer aquesta transformació, fantàstic. Vam fer l'acte allà a Cambrils i el no acte a Salou i anem recollint suport de més de 100 signatures l'altre dia i en la primera tonda quan m'he informat més de 30, bueno, i la constatació, com bé deies, del síndic, no perquè la tinguem, sinó perquè és la seva obligació alertar respecte als problemes de mobilitat que genera aquesta qüestió. I què agafarà un, el cotxe per anar a PortAventura per agafar el tren i anar-se'n a Tarragona? Home, crec que no, que n'hi ha que anar al departament. O al final que muntem una empresa d'autobusos també, pública o privada. Yeah. Que arriba un moment que, bueno, pues esperem, però no ho temem que les decisions dels pactes siguen en aquesta línia, que tenen la necessitat de desmantellar, pues, voilà, un pagament de tots i ja està, fantàstic. A veure la fiscalia. A veure la fiscalia sí també, en part, perquè, clar, ho hem convidat a les parts interessades o les que semblava d'acord.
Ja. Yeah.
Perquè podríem haver convidat al síndic, no?, que digui la seva, o la fiscalia si estigui posicionat.
Bueno, creuen que aquesta...
I aquesta primícia d'altra persona que estiguem acabant d'engestir, perquè creguem que no es pot jugar també tampoc en els baralles.
Creuen que la reunió d'avui és important i haurà de servir per veure finalment quines són les intencions reals de cada administració respecte a aquesta via?
Correcte, però és el tema que serà respecte al desmantellament. No ens cansarem de dir que no és la solució més encertada, perquè hi ha qüestions de tindre la possibilitat tant a Salou com a Cambrils d'una estació en centre i, evidentment, eliminant el pas a nivell en aquesta situació que tinguem de 10-15 minuts. Si el tren arriba, tanca les barreres o és compatible com en Barcelona. No sabem quin és el problema respecte a aquesta qüestió. Així que continuarem. I la Generalitat, pues, que falli els seus deures, i el Ministeri també, perquè, clar, ens arriba informació contradictòria respecte a que, inclús, si no hem fet això, pues, estan les vies, jo pongo al servicio. Ara, que es baralle en Adif o en el ministre, clar, és que n'hi ha tantes coses que no acaben d'entendre, i el que és preocupant és això, que quan es treguin les vies, pues,
doncs escolta,
costarà que arribi el tramvia i mentrestant els viatgers, pues, que es busquin la vida.
Seguirem aquesta qüestió i evidentment anirem averiguant que per on avança, quines són les intencions, intentarem descobrir-les i explicar-les i finalment intentar, bueno, que quedi un bon transport públic per la gent del Camp de Tarragona.
Aprofitar el que hi ha, i si n'hi ha que fer coses noves, pues ho estudiem, molt però bé. De moment aprofitar el que hi ha, no té cap sentit.
Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vosaltres.
A reveure, bona
tarda.
El destacat de la jornada.
I atenció a la gent que formeu part de la família del Far, perquè podem dir-vos que des de fa ja alguns dies ja som tots una mica més tiets. Oh, que maco. I és que aquells ous que tanta il·lusió ens feien, que amb tanta alegria vam poder, d'alguna manera, apadrinar des del Far aquells ous de sípia, aquells ous de calamars del projecte Sèpia, finalment han donat a llum uns petits calamarsons que, sens dubte, seran benvinguts. Bueno, ara ja anirem a comprar la mona, el palmó per Tots Sants, bueno, aquestes coses. Cristina, suposo que emocionada,
no? Ho ha sigut molt,
no?
Poètic, eh?
Home,
molt poètic.
Ja, són macos.
Doncs sí, ja han nascut aquests primers calamars del projecte Sèpia. Per saber-ne tots els detalls, doncs en parlem amb en Boris Weissmann, que és l'impulsor d'aquest projecte i també és biòleg.
Boris, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, ara els hem de posar nom als nens, perquè si no, no
a
sabrem...
A tots els centenars de calamarsets que tenim, ens haurem de posar un nom. O potser posarem un número, serà més fàcil.
Escolta'm, ara què? Ara què? És a dir, ara han nascut, ara els teniu allà. Què s'han de fer amb aquestes cries?
Bueno, a veure, el que està passant és els pescadors han estat recopilant ous de calamar i ous de sèpia i els hem posat en els vivers. Vale, i estem esperant a que això maduri per treure'ls a mar obert dins de lo que diem, aquestes gàbies que li diem les incubadores. El que passa és que mentre que els ous de sèpia van més lents, encara són petits, encara han de madurar, s'han d'inflar, han d'hidratar-se, els ous de calamar pues, han anat més ràpid, perquè clar, surten molt menys estructurats, molt més petits, i alguns d'ells pues, ja han començat a néixer. I la curiositat és que va venir una escola, sí, a veure els ous. Aleshores, doncs nosaltres vam agafar un grapat d'ous de sèpia, un grapat d'ous de calamar, els vam posar dins un aquari i vam veure que a l'aquari n'hi havien nascut ous de calamar. Pensa que aquests ous de calamar mesuren 5 mil·límetres.
Ostres.
Són minúsculs. Sí. I a més, són semitransparents. O sigui, a mar això no ho veus, és impossible.
Val.
De fet, ens trobem que molts pescadors no han vist mai una cria de calamar recent nascuda, fins que hem arribat a col·laborar amb ells amb el projecte Sèpia. Què farem ara amb aquests ous? Bueno, en breu posarem tota l'estructura a mar, des de les branques i les incubadores, i començarem a treure els ous a fora perquè eclosionin i reuneixin, bueno, que formin part de la biomassa de la badia, que facin la seva vida en l'aigua de la badia. Aquests que han nascut ja, pues els alliberem, s'alliberem aquí arran de mar, a prop de l'Espigó, perquè, bueno, perquè vagin creixent, i com que els hi hem posat nom, pues, l'any que ve els cridarem pel seu nom i esperem que vinguin, a veure si és veritat.
I els allibereu amb aquesta mida tan petita, aquests calamars que ja han nascut, que res, que deies això, 5 mil·límetres, s'alliberen així o s'espera que creixin una mica més?
No, s'alliberem així, perquè això és la seva biologia, això és la seva natura. O sigui, ells, quan neixen en condicions naturals, neixen amb aquesta mida. Quan neixen, només neixen, ja són capaços de canviar de color, ja són capaços de tirar tinta i ja són capaços de caçar. Vale? Només neixen. Neixen i als 3 minuts ja són capaços de fer tot això. I la seva mida natural. Clar, nosaltres els alliberem i alguns d'ells, molts d'ells, senzillament, seran depredats, que ja està bé, formen part de l'aliment d'altres espècies. Alguns d'aquests pues, aniran depredant, aniran caçant, aniran creixent i tornaran com a adults reproductors.
Sí, sí. I les sapieres les posareu ara a mar, en pocs dies, no?, amb aquests ous que encara han de néixer.
Sí, és que estem esperant a que passin els temporals, estem tenint mala mar, estem tenint temps de nord, i estem esperant això, que faci bona mar i que els pescadors puguin sortir a fer aquesta feina. Clar, això ho fem sempre amb els pescadors, amb els barcos de pescadors, i necessitem que ells estiguin disponibles per posar-los.
Clar, per tant, ara els tindreu en aquestes petites incubadores i esperant que neixin més, no? És a dir, aquí ara han de naixent tots els ous, o bona part dels ous, i a partir d'aquí retornar-los.
Sí. Tot aquest... Bueno, nosaltres el que fem és traiem els ous perquè neixin fora. El que passa és que, mentrestant, ha passat això, que han començat a néixer, però, bueno, no els hi passa res, perquè aquests bueno, van fent la seva vida i ara quan els alliberem pues, van fent. Alguns d'ells seran menjats i alguns d'ells pues, sobreviviran. I això ja és llei de vida.
Correcte. És, aquest és l'èxit de del projecte Sèpia, eh? És a dir, aquest és una mica l'objectiu final, eh?
Clar,
que neixin sí. en captivitat per després poder-los incorporar al mar.
Sí, 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 sí que, que no neixin en captivitat. O sigui, l'objectiu final és que nosaltres traiem els ous i neixin en llibertat. El que passa és que en aquest cas els calamars s'han avançat. Bueno, no passa res, no és un problema. Al revés, és una alegria.
No, evidentment que és una alegria. Escolta'm, ara ja ens sentim tots. Jo veia el vídeo a les xarxes socials i és com, bueno, em saltava una mica la llagrimeta. Per què no dir-ho, eh? Per què no dir-ho? Ens sentim tots.
No, és que de fet, és una... quan les escoles, els nens, veuen aquests calamars petits, és uns xiscles d'alegria i d'emoció. És molt emocionant veure aquests petitonets. I veure això, que com ja canvien de color, tan minúsculs i ja poden canviar de color, és bestial.
Quina pena que després acabin molts arrebossats. Bueno, escolta'm...
Bueno, que són bons, eh?
Sí, i tant, escolta'm, tenen la teva, una funció, també. Boris, sí, t'agraeixo molt que ens ho has explicat. Ha estat un plaer parlar amb tu. Ho seguirem, això, que sàpiga. Que vagi molt bé.
Pues tindré notícies, que en breu posarem totes les branques i ens posarem a funcionar a tope.
Vinga, doncs, ja ho estem esperant. Gràcies, Boris.
D'acord, gràcies a vosaltres.
A reveure, adéu. Fins després. Ja ho saps, Cristina, quan mengis una sípia de
planxa...
Sí, sí. Allà amb una mica d'aix julivert, ja saps que...
Quina paneta.
Ai.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi han moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A mig d'un vals, mig romàntic, mig maldestre, entre triomfant, tan llunàtica com sempre, ben mirats, gorres de cop, barrets de mag, bufandes i
Ràdio L'Escala.
La xarxa.